Benvinguts a l'Internauta.
Possiblement Albert Cuesta és un dels periodistes catalans amb més experiència al nostre país per parlar de l'univers tecnològic que ens envolta, o com diu ell, sobre coses que s'endollen. Una de les seves últimes obsessions és conèixer en profunditat els cotxes autònoms, uns gins que ben aviat podrem veure als carrers de la nostra ciutat. Avenços tecnològics com aquest o la imminent celebració del Mobile World Congress centren la conversa entre Albert Cuesta i Vicent Partal en el programa d'avui.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com es poden imaginar, ací a l'Internauta sempre és un plaer tenir companys periodistes amb els quals parlar del que està passant en aquest món d'internet, de la tecnologia, ja no d'internet, ja de les tecnologies en general. I en aquest país, quan penses en periodistes experts en això, un dels noms que ràpidament ve al cap de tot el món és el de l'Albert Cuesta. Molts de vostès seran seguidors de Twitter, @AlbertCuesta, si no ho són, els recomano que se'n facin immediatament, albertcuesta.com, allà també trobaran tota la seva informació i després doncs, el trobaran a Catalunya Ràdio, al Diari Ara, etcètera, etcètera. Sempre parlant, sempre amb un ull posat amb l'última cosa, Albert?
Sí, perquè al final, l'altre dia ho pensava, porto 37 anys escrivint sobre coses que s'endollen, escrivint o parlant. Vull dir, jo vaig començar escrivint sobre tocadiscos.
Bé.
I després, doncs...
Bueno, ara retornen.
Sí, clar, això que els tocadiscos retornen és un mite. Hi ha qui diu que el vinil, una explosió del vinil, sí que és cert que les vendes de vinil en percentatge pugen molt, però continuen sent residuals comparades amb les vendes de música amb altres suports.
Però ara fa molt.
Exagerem.
Deies 30 i escaig anys.
37, 37.
Vivint en el futur, que deus ser molt cansat, això. Tu sempre estàs uns mesos per davant de la gent.
És bastant cansat. Perquè, home, la gent que es dedica a altres coses, no sé, per exemple, agafar classes, que jo tant tant faig classes, pot aprofitar el programa de l'any passat. Jo la classe d'aquest any l'haig de fer pràcticament nova, perquè el que vaig explicar fa 10 mesos o fa un any, gairebé tot ha perdut vigència o ha estat superat per una altra cosa. Sí, així, la tecnologia has d'estar així. Vull dir, jo vaig veure el naixement, vaig ser present al naixement dels CDs, i els CDs ja s'han mort com a suport musical. Vull dir que, i bueno, tu hi eres també, que el naixement de quan internet es va popularitzar entre els usuaris de consum, doncs hi érem, i ara doncs, internet ja no és el que era, és una cosa completament diferent. No? I ara, abans connectàvem persones, ara connectem neveres, termostats, cotxes, tot. Sí.
Et pots acostumar a la velocitat aquesta del canvi?
No.
T'explico la meva part. A mi, jo a vegades penso que em manté jove, però a vegades se'n cansa terriblement.
Sí, a mi també em passa. I a més hi ha una qüestió que això amb els... Jo crec que és una qüestió més dels periodistes, que ens dediquem a un tema concret, que clar, nosaltres per la feina estem obligats a anticipar-nos a les tendències, a veure el que és el que ve, doncs les expliquem, però triguen un temps amb... Hi ha aquella famosa corba d'adopció de les tecnologies, no? Tenen un temps amb propagar-se i llavors quan es fan realment populars tu ja estàs en una altra cosa i probablement s'oblida que tu ja en vas parlar d'allò, no? Això és al final t'hi acostumes, però la primera vegada fa una certa ràbia i tot.
En quina cosa està Albert Cuesta ara? En quin planeta estàs situat ara?
Jo ara estic molt interessat pels objectes connectats. Uh-huh. O sigui, lo dels mòbils, clar, home, el món ja... que hi ha 7.000 milions de línies de mòbil, 6.000 milions de telèfons, 5.000 milions d'usuaris de telefonia mòbil, però la gran explosió serà quan més de 100 persones usuaris hi haurà objectes connectats. Això que dèiem, no?
El cotxe.
El cotxe, per exemple. Sí, sí, ara estic molt...
Estic
molt ficat amb els cotxes. A mi, jo demano, jo parlo amb les empreses, els demano, escolta, deixa'm això per provar. Quan t'han d'enviar un mòbil, t'envien un mòbil amb una capseta. Però quan els demanes de provar la telemàtica d'un cotxe, te la miren amb les rodes.
Doncs, has provat cotxes?
Sí, sí, ara jo de tant en tant provo cotxes, no perquè m'interessi conduir. De fet, a mi no m'agrada gens conduir. Jo tinc un cotxe de fa 15 anys i si pogués no en tindria. Però en canvi estic provant cotxes d'última tecnologia perquè porten unes coses absolutament al·lucinants a dintre, vull dir, vaja. Són coses que probablement els que els agraden els cotxes ja les saben, però a mi em fascina el fet que tu vagis amb un cotxe i no només s'encenguin els llums quan es fa fosc, sinó que vegi que ve un cotxe de cara i que pugi, i que baixi les llums llargues i posi les curtes, no? Coses d'aquest estil. O els sistemes d'aparcament, els sistemes operatius que hi ha dintre, les possibilitats que hi ha de que això sigui hackejat, els cotxes autònoms. Ara, amb automoció, ja et dic que és un tema que el tinc molt, molt fresc perquè hi he estat a diversos salons de l'automoció. I ara els temes que hi ha són l'electrificació, els cotxes autònoms i els cotxes compartits, que això ha de canviar completament si es desenvolupa com s'espera que es desenvolupi els models de mobilitat i moltes coses de les economies dels països, per exemple.
Home, diuen una escena que podria arribar en 5 anys, en 10 anys, no, en això d'endevinar el futur sempre ens sigui molt dolents. Tu no tens cotxe, sinó que crides un cotxe des del mòbil o des de la veu o des d'on siga, te ve un vehicle, te du a casa i quan tu baixes a casa no tindré que preocupar-te d'aparcar perquè ja se'n va aparcar allà al costat de l'aeroport, que n'hi ha un pàrquing enorme, se'n va aparcar sol, per tant, en els carrers no n'hi ha cotxes aparcats, per tant...
Es poden dedicar les places d'aparcament a altres usos més cívics, per exemple, sí.
Per tant, els canvis són bestials.
Són bestials, no? I també d'indústria, perquè, clar, de fet, diuen... El model actual de mobilitat jo trobo que és bastant insostenible perquè el cotxe, que és la segona despesa més important de qualsevol llar després de la hipoteca, està aturat, està inutilitzat el 90% del temps. O sigui, si tu comptes el temps que el tens
la
nit, el pàrquing i tal, o quan, el 90% del temps és una inversió que... O sigui,
no rentable.
Tota la indústria, el mercat de l'automoció, els concessionaris, les fàbriques, està basat en que nosaltres paguem una morterada per un producte que després no fem servir. Doncs clar, si tu això ho canvies de manera que aquest producte s'optimitza el seu ús, canvien moltes coses. Igual que el dels cotxes elèctrics, l'electrificació. L'estat aquí a Espanya és un lloc especialment dolent amb la promoció del vehicle elèctric, però en general no hi ha un interès gran de la indústria, de la cadena de distribució de l'automoció per vendre cotxes elèctrics, perquè els cotxes elèctrics, entre altres coses, són molt més barats de mantenir, o sigui, tenen moltes, com que són molt més senzills, tenen moltes menys avaries. I els concessionaris de cotxes, que són els que són una part important de la cadena de distribució, són fonamentals, són els clients dels fabricants de cotxes, aquests es guanyen la vida més amb les reparacions que amb la venda del vehicle. De fet, a vegades els vehicles els venen, no diré a pèrdues, però gairebé a compte del que facturaran en reparacions. En el moment en què el cotxe no necessita reparacions, ja els hi deixa d'interessar això. Estan passant coses d'aquestes. També és cert que amb això que deies tu, de que el cotxe no serà teu, sinó que tu en cridaràs un, quan el necessitis et vindrà, et buscarà, et portarà, et deixarà i se n'anirà, canvia completament la quantitat de clients. O sigui, ara cada família, diguem, té un o més cotxes. Qui seran els clients de les empreses d'automoció, de les marques, seran les empreses de serveis de mobilitat, que compraran flotes que nosaltres, com a consumidors, llogarem en funció de la nostra necessitat. Això és el que es parla que passarà. I queda camí, perquè, per exemple, el dels vehicles autònoms, jo crec que està ben resolt, i és fàcil de resoldre amb trajectes fàcils. Per exemple, camions que porten mercaderies d'un magatzem a un altre, perquè les rutes per carretera són relativament previsibles, o sigui, les incidències que poden haver en una carretera són limitades i previsibles. En canvi, circular per aquí pel carrer Ferlandina amb un cotxe, hi ha una quantitat d'interaccions amb els vianants que encara no estan ben resoltes. Es parla de cotxes, totes les marques d'automoció estan dedicades a això, estan comprant empreses que es dediquen a intel·ligència artificial basada en això, i parlen de l'any 2020-2021 perquè comencin a haver-hi serveis de cotxe autònom comercial.
Una de les coses que a mi sempre m'ha agradat molt del teu treball és la capacitat que tens de no quedar-te amb la tecnologia, no? Sinó de transcendir la tecnologia i l'impacte que la tecnologia té sobre això. És veritat que a vegades toca analitzar els últims models del Xiaomi no sé què, o d'aquests telèfons xinos raros que ara tot el món està comprant, d'acord, i aleshores a veure què diu l'Albert Cuesta d'això, no? Però de normal tu tens aquest punt de vista sempre que vas un pas més enllà, no? El canvi que això provoca.
Home, jo t'agraeixo molt que tu m'ho diguis, perquè de fet és la meva intenció. O sigui, a mi em seria, jo tinc formació tècnica, per tant, em seria molt fàcil dedicar-me a aprofundir i a destacar doncs, això, els megabits, els megahertzos, tot aquest tipus de coses, però a mi m'interessa, a mi els aparells en general m'interessen més aviat poc, a mi el que m'interessa és el que fem nosaltres amb ells, la influència que tenen en la nostra vida, i el que intento és divulgar això. Vull dir, a veure, a vegades, com tu dius, s'ha de parlar d'un aspecte concret, però aviam, ara, en realitat, els mòbils són francament avorrits. Per això, probablement per això m'estan interessant més els cotxes i les rentadores i les neveres.
T'ho dic això perquè, ara que parlàvem dels cotxes, en paral·lel a tot això, s'està generant una situació bastant curiosa de grans empreses tecnològiques que estan fent coses al·lucinants. No? Per exemple, tota la inversió d'Amazon a Barcelona. No? Fa poc llegia que per Nadal Amazon va vendre, o sigui, va batre el seu rècord de vendes venent sopa de galets. I clar, això et fa ballar el cap, no? Perquè, clar, ja no estàs parlant de... O sigui, l'impacte de totes aquestes tecnologies sobre l'organització social és brutal.
Sí, sí, clar. Sí, per una banda, estem... que hi ha poblacions que estan, com en diuen, pacificant els centres urbans perquè els veïns els sigui més còmode, més fàcil i més agradable passejar i comprar les botigues. Però, per altra banda, està creixent enormement l'hàbit de comprar per internet i que tu no surts de casa per altres coses, però no vas a comprar perquè apretes un botó o el mòbil i t'ho porta un missatger. I, de fet, un dels principals beneficiaris del comerç electrònic són les empreses de missatgeria, perquè allò que en diuen la darrera milla,
El que està a la porta a casa.
El que porta a casa, el que pica a la porta, això ha d'estar resolt. Bé, es parla, i Amazon mateix està fent proves d'allò de fer repartiments amb màquines, amb drons, no? Però això encara, jo crec que encara trigarem a veure-ho.
Sí, perquè a més la perspectiva de veure milers de drons sobre el teu cap...
Hi havia un episodi de la sèrie aquesta, Black Mirror, que aprofundia... Em sembla que era molt exagerat, tècnicament no tenia massa per on agafar-se, però era interessant perquè jugava amb eixams d'abelles, de burinots, drons, mecànics, que tenien una funció que, per no fer un spoiler, no explico quina és, però hi havia eixams autèntics, milions de drons miniatura que feien coses.
Esperem que no passi això, o almenys que passi en un període de temps que no almenys a mi no m'agradaria veure-ho.
No, ni a mi tampoc.
Deixem-ho en això. Barcelona és molt centre de totes aquestes coses, principalment pel mobile, que ja s'acosta, que ja està aquí a
sí,
tocar.
Sí, el dia que estem falten 26
dies.
Dies.
Jo no sé si la ciutat és conscient realment del volum que significa, de l'impacte que té el mobile en el món sencer. Tampoc sé, perquè el mobile ara ha anat obrint mobiles a Xina i a Xangai, no? Em sembla que és.
Sí, tenen una cosa a Xangai.
Tampoc sé si estan distraient o si simplement és que la velocitat és tan gran que n'han de fer un de primavera i un de tardor, per entendre'ns. No? Però realment és un fet únic. El mobile és un fet únic per Barcelona.
És la fira més, és el congrés, l'esdeveniment més important. A més, a part, avui el Jan Hoffman, el president de la GSMA, que és el consorci d'operadores que organitza el Mobile World Congress, parlava de que l'edició del 2007 tindrà, em sembla, un impacte directe sobre l'economia de la ciutat de gairebé 500 milions d'euros i que generarà més de 13.000 llocs de treball temporals per atendre doncs, els congressistes i l'hostaleria i tot això. De fet, la GSMA diu, que crec recordar que parlen de que des de que el Congrés de Mòbils es fa aquí a Barcelona, que és l'any 2006, que va venir de Cannes, l'impacte acumulat sobre la ciutat ha estat de gairebé 4.000 milions d'euros. Però és que pensa que, clar, la indústria del mòbil és una indústria molt potent. O sigui, tot el que, quan parlo de l'indústria del mòbil, la gent no acostuma a pensar amb els telèfons, però els telèfons, de fet, no són la peça més important. La peça més important són els serveis, la nostra factura del mòbil.
No, si no estic equivocat, una de les estrelles d'enguany era l'amo de Netflix.
Sí.
Per tant, diguem que ja l'aparell ja no compta.
No, no, en absolut. Sí, i aquí està decebut perquè no tornarà el Mark Zuckerberg. Bueno, no sé, suposo que és molt important el del contingut, no? Però no, el que anava a dir és que, fixa't si és important la indústria del mòbil, no només a Barcelona, sinó al món, que la GSMA presumeix que els mòbils generen més del 4% del PIB mundial. Uh-huh. Això són una burrada. Ells parlen de trilions, em sembla que són 3 trilions de dòlars, o sigui, 3 bilions d'euros. Em sembla que hi ha...
Massa números, n'hi ha massa zeros allà
darrere. Sí, sí, em sembla que hi ha 12 milions de persones treballant a la indústria del mòbil. Poca broma. I aquí, doncs sí, clar, de fet, Barcelona està al mapa del món tecnològic gràcies al Congrés de Mòbils. I hi ha moltes empreses, o sigui, com que hi ha gent que ve al Congrés de Mòbils de Barcelona, coneix la ciutat i la infraestructura de doncs, pavellons d'exposició, la fira, pavellons d'exposicions, hotels i totes aquestes coses, i bueno, hi ha el clima i el lloc que també venen molts perquè els agrada fer turisme, sí. I de fet hi ha molta gent, el Congrés de Mòbils s'acaba el dijous, hi ha molta gent que es queda a passar el cap de setmana aquí, eh? Doncs hi ha empreses que després organitzen els seus congressos aquí a Barcelona.
Va explicar el Barça que si el cap de setmana juga el Barça, el cap de setmana del Congrés de Mòbil juga el Barça, calculin que un 20% de l'estadi és gent del mòbil.
Sí, que la gent, que l'empresa que els ha convidat amb vol, allotjament i una entrada per la grada del Barça, és veritat.
Imagina't.
Sí, passa, passa. De fet, el camp del Barça és un banc de proves, fa mesos que s'està fent servir com a banc de proves de tecnologies mòbils. Bé, la gent que va al camp del Barça sempre es queixa, jo no sóc futbolero, però la gent que va...
De la wifi.
Es queixen de que no poden tuitejar, de no sé què, és la saturació. Doncs Telefònica està fent servir el camp del Barça i altres operadors estan fent servir altres camps, però el del Barça l'està fent servir Telefònica per, entre altres coses, per provar solucions de cobertura amb esdeveniments massius.
Clar, perquè en aquest cas, per exemple, el cas del camp del Barça és una mica com allò que parlàvem dels cotxes abans, no? I si tu eres una operadora, per una cosa de 3 hores has de posar aquí una infraestructura brutal perquè tens 100 i pico mil persones, però no només això, els professionals, la senyal de televisió, és a dir, no és només mòbils, no? Però clar, després durant 2 setmanes no tens res.
No tens res, efectivament, sí, sí. Això ho és. Són aquesta xarxa, és interessant les arquitectures de xarxa aquesta, perquè el que fan és, si no es tracta de donar només cobertura al mòbil, potser es tracta de tenir una bona cobertura de xarxa fixa de fibra i desviar els mòbils cap a una wifi que tingui la capacitat suficient per evitar la saturació de la xarxa mòbil. Això ho saben els tècnics, diguéssim.
Tornem al mobile, què s'espera enguany d'així de novetat? O en què ens hem de fixar?
Home, aviam...
O encara és massa d'hora, encara no s'han desvetllat secrets.
No, jo crec que les tendències... Mira, hi ha tendències que potser tenen poc a veure amb els aparells en si, però que són importants. 5G, o sigui, la cinquena generació de telefonia mòbil. Ara estem amb la 4G, comercialment hi ha qui fa servir el 4, diu la marca 4-5G, i hi ha uns que fan servir fins i tot la marca 4-9G. Sí, estem gairebé a la 5G, però no, com que la 5G no existeix, perquè no s'han posat d'acord encara entre ells, a veure, aquí no hi ha un estàndard, l'estàndard ha d'estar disponible l'any 2020, diguéssim. Llavors ara els 3 grans grups de telecomunicacions, que són Huawei, Nokia i Ericsson, estan cadascú pressionant per la seva tecnologia i estan intentant fitxar operadores de tot el món perquè els deixin fer proves pilot, i el que aconsegueixi més proves pilot serà el que té més possibilitats d'endur-se l'estàndard, de tenir més tecnologies dins del seu estàndard i, per tant, cobrar més patents. No? Doncs el 5G es discuteix, una de les coses que es discuteix aquí, es discuteix, el 5G té com a derivada la internet de les coses, objectes connectats. La gràcia del 5G, a part de que serà més ràpid que la 4G i que era més ràpid que la 2G, és que admet molts més terminals, molt més objectes, connectats amb una antena, té molta més capacitat. I això és important perquè en el moment en què passes de connectar persones a connectar comptadors d'aigua o connectar cotxes, doncs el número de dispositius es dispara. No? El contingut, tu deies molt bé, una de les estrelles dels ponents és el Reed Hastings de Netflix. Això què vol dir? Doncs que el contingut és important i, de fet, en aquests moments hi ha molta gent, molts espectadors, molts oients que probablement han contractat un pla d'internet pel contingut que portava, per la televisió, pels canals de televisió que porta, no? Vull dir que no, ja no t'importen tant els gigas o els megas, sinó que t'importa quins programes pots veure. Regulació. O sigui, aquí em sembla que aquest any serà el primer que coincidiran l'Autoritat de Telecomunicacions Europea i el dels Estats Units pel tema de l'espectre. Quines freqüències es fan servir per quins serveis de telefonia mòbil avançada i totes aquestes coses.
Que això a la gent no li dona importància, però quan té que resintonitzar les teles perquè li han robat una franja de tele, aleshores de repente se n'adona.
Sí, sí.
Aquest tema de la regulació no és Cap tonteria.
Un altre tema de regulació interessant que està vinculat també amb el contingut i amb els serveis és que les operadores, lògicament, com que bueno, sabem que WhatsApp i semblants han ensorrat el negoci dels SMS de les operadores, doncs les operadores, crec que amb una certa justícia, diuen si les empreses d'internet fan servir la nostra xarxa i donen serveis que competeixen amb els nostres, han d'estar subjectes a les mateixes obligacions legals que nosaltres. Mm. Per exemple, les operadores de telefonia paguen el servei universal. Vol dir el fet de que hi hagi línies de telèfon que no siguin rendibles, però que hagin de passar.
Les cabines telefòniques, les cabines que n'hi ha hagut ara
les trucades d'emergència, vull dir que o fins i tot la numeració, el número de telèfon que tenim tu i jo i els oients i els espectadors, nosaltres l'operadora ens el lloga amb la nostra factura, però ells l'han pagat a l'Estat per disposar d'aquell número, i aquell número es fa servir com a identificador del teu servei del chat, del WhatsApp, no? Mm-hmm. Ells reclamen que
un
estiguin...
Un acord, com a mínim.
La protecció de dades, la privadesa, saps? Aquest tipus de coses que les operadores, en general, estan subjectes a unes obligacions. Després veurem si les compleixen o si se les salten o si fan lobby perquè els hi afluixen i tal. Però diuen, o tots moros o tots cristians, diuen. O als serveis d'internet els hi apliqueu els mateixos criteris que nosaltres, o a nosaltres ens apliqueu els mateixos criteris.
Això ja està arribant a extrems. Clar, jo, per exemple, pràcticament sempre parlo per WhatsApp de veu o de vídeo. Servir el telèfon de la meva operadora per parlar una conversa de veu, em sembla que fa molt de temps que no el faig servir.
Però no tindries WhatsApp si no tinguessis el número de telèfon de la teva operadora.
No, per això dic, però clar, estic donant negoci a WhatsApp en tot cas a partir d'un recurs que és de l'altre, no? Sí. És complicat, això. No,
i a més, clar, això, WhatsApp és una empresa, bueno, a més que és filial de Facebook, que té la seu allà, em sembla que ara estan a Palo Alto, no? Crec que recordes?
No sé.
Bueno, estan allà a Silicon Valley. Ves a saber com li fas complir la legislació. Ja no li pots fer complir la legislació fiscal, imagina't tu fer-li complir la legislació de protecció de dades.
Clar, farà el que voldrà.
Que clar.
Bueno, de fet, va haver tot aquell incident amb Facebook, no?, de fer servir les dades del WhatsApp en el Facebook,
exacte,
que les autoritats europees van dir que això no podia ser i al final han acabat, no se sap on, però...
Sí, i a més en aquest cas, com en altres que afecten el contingut digital, no tenim manera de comprovar si ens estan dient la veritat.
No.
Sí, a mi em fa molta... L'altre dia vaig fer una peça, un article sobre això, al diari, que, a veure, a nosaltres Facebook o Twitter o WhatsApp ens diuen que tenen 1.700 milions d'usuaris, o 1.250, els que siguin, però ens ho diuen, i nosaltres ens ho hem de creure. Els mitjans de comunicació, mal que bé, estem auditats. O sigui, els diaris sí, tenen OJD, les ràdios tenen EGM, les teles tenen els audímetres, els digitals tenim OJD. Hi ha un tercer, independent, probablement amb un procediment millorable, que diu que aquesta audiència és correcta. Sí. Els dels digitals ens ho hem de creure. I llavors passen abusos com que aquest estiu passat Facebook va reconèixer que havia facturat els seus anunciants...
D'aquest any ha fet dos o tres, ja.
Havien facturat molts més visionats d'anuncis en vídeo dels que en realitat s'havien fet. I això... que Facebook i aquestes grans, Twitter, estan cotitzen en borsa i per tant tenen una certa obligació de dir la veritat perquè si no estarien cometent un delicte enganyant els seus accionistes. Però imagina la quantitat de serveis d'aplicacions mòbils d'aquestes que presumeixen de 100.000 usuaris, de 3 milions d'usuaris que no cotitzen en borsa i que se'ls poden estar inventant. No sé si el coneixereu, Spotify.
Sí.
Això és un altre tema que dona per molt.
Per música en línia, sí.
Exacte. Doncs hi ha un servei alternatiu que es diu Tidal, que està promogut, se suposa que dona més qualitat de so, i està promogut per músics, bueno, no et diria, diversos músics d'aquests de rap coneguts, que deia, presumia de tenir 3 milions d'abonats, i en realitat a les discogràfiques que li proporcionen el contingut, la música, només els hi pagava dient que en tenia 800.000. Saps? Vull dir, menys de la tercera, de la quarta part dels que tenia. Vull dir, clar, això per què ho poden dir? Perquè no hi tenen,
perquè no ho tenen auditat. Mm-hmm. N'hi ha un poc la sensació, a vegades, sobretot amb aquesta irrupció a Europa d'Amazon, Netflix, Google, WhatsApp, que al final és tot Califòrnia, és tot Estats Units, de que s'està perdent una capacitat de saber on som, no? De que aquesta gent... com si van, sempre van a la seua, i estan intentant penetrar en mercats molt forts, és a dir, l'automòbil, el pagament, l'Apple Pay, el no sé què. És a dir, un dia ben aviat WhatsApp serà un banc, o jo què sé. No, dir...
Facebook ja té llicència de banc.
Facebook té llicència
Facebook
de banc?
Facebook té llicència de banc, una llicència de banc a Irlanda, que li permet operar tota la Unió Europea. Què vol dir aquesta llicència de banc? Doncs, de moment, que pot acceptar, crec recordar que pot acceptar donacions per a ONGs i que pot tramitar transferències entre particulars. O sigui, que tu em paguis a mi la teva part del dinar amb un missatge de Facebook Messenger. Però, clar, en el moment en què ja poden gestionar els teus diners...
Ja està.
Ja està, no?
Però, clar, tot això, des de la perspectiva europea, eh? Perquè hi ha gent d'una altra mentalitat.
Clar, a més això.
Clar, és un sotrac, o sigui, pot ser un sotrac els pròxims 4 o 5 anys, impressionant, no?
Sí, sí.
Com reacciona Europa a tot això?
I ja des del punt de vista de països catalans, hi ha una cosa més greu, que és que totes aquestes coses, tots aquests serveis avançats, no tenen absolut, no tenen en compte en absolut el català, per exemple. O sigui, totes aquestes coses de intel·ligència artificial, ordres de veu i tal, amb prou feines pots parlar amb el teu cotxe o amb la teva nevera en espanyol. Ja, quan els dius que vols parlar-hi en català, ja et miren amb una cara com si fossis un marcià. I a mi això em fa una certa ràbia, perquè el pròxim cotxe que em compri, que segurament em compraré un cotxe, però potser no compro un cotxe, ja acceptarà ordres de veu. I hauré de canviar d'idioma perquè m'entengui.
Però això, curiosament, coincideix en un moment en què la traducció automàtica està millor que mai. El Google Translate, per exemple, aquest canvi que ha fet a un nou sistema...
Sí, és molt bo.
Oh, tradueix, meravella.
És molt bo, és molt bo. De fet, les empreses de reconeixement de parla, hi ha un parell d'aquestes grosses, una és Nuance, que feia software per Mac i tot això, i fa un programa de dictat molt bo, el Dragon, igual et sona. Aquests, a mi m'han confessat que ells tenen el català, amb la llista d'idiomes que són capaços d'entendre, i que sempre l'ofereixen amb els seus clients, que són doncs, les empreses de software, els fabricants de cotxes, però que no els hi compra mai ningú. I això jo crec que és perquè nosaltres, com a consumidors, som poc exigents. Tu imagina't que...
Bueno, també pel fet de no tenir un estat. En quan tens un estat, la gent ja automàticament te col·loca...
Està clar.
Ningú pregunta a Dinamarca si ha de posar
un danès. Clar.
No n'hi ha, no ha ni la pregunta.
No, amb aquest aspecte, jo tinc clar que no ens en sortirem si no tenim un estat. O sigui, quan tinguem un estat, llavors podrem parlar amb tota aquesta gent en altres termes.
Mm-hmm. Què penses, ara així, si t'haguera de dir, escolta, els pròxims... 2 anys, 3 anys, en què ens hauríem de fixar? Tu en què et fixaries com a grans motors de canvi social i tecnològic?
Mira, el tema dels robots, i quan parlo dels robots sí. No em refereixo als robots humanoides, que també, i també em refereixo als braços industrials, o sigui, que substitueixen, per exemple, operaris a les fàbriques de cotxes o a les fàbriques, a les indústries, no? Em refereixo als robots de software. O sigui, que quan a tu t'atén un servei d'atenció telefònica d'algú, que qui en realitat amb qui estigués parlant no sigui amb un...
Això és odiós, perdó, eh?
Però és que cada cop són millors.
A mi em posa molt nerviós això de apretar el 5 si vol no sé què, si no el 6.
No, però la gràcia no és... aquests són molt primitius. La gràcia és que tu els hi facis una consulta amb llenguatge natural, que tu li digues, escolti, que la consulta pot arribar a ser molt punyetera, perquè la consulta típica és, escolti, vull conèixer el saldo del meu no sé què o quan és el pròxim pagament de no sé quantos, però imagina que començo a preguntar-li, tinc aquests símptomes, em trobo malament, tinc aquests símptomes, faci'm un diagnòstic. O bé, estic en aquesta situació legal, o sigui, he fet això, tinc aquests condicionants legals i tal, quina sentència em cauria. Resulta que els sistemes aquests que en diuen de machine learning, d'aprenentatge, que això està basat molt en el big data, en el moment en què la informació està digitalitzada la pots analitzar. I clar, resulta que s'han trobat que, per exemple, hi ha un robot que va endevinar el sentit del 80% de les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Clar.
Sí. Llavors, la pregunta és, per què serveixen els advocats, no? Perquè nosaltres tenim tendència a pensar que els robots substituiran els operaris de feines manuals, de feines industrials, però les feines de, que fins ara consideràvem que eren de coneixement, això, advocats, metges, periodistes, Reuters ja envia els...
No, Reuters... Terratrèmols... No, API envia terratrèmols i resultats de Bayer.
Sí, API, és això que he dit pres. Sí, no, amb, clar, és una feina que era... És un format de document, d'article molt concret, doncs, amb, els dades, amb les dades que els arriben ja fan la comunicat de premsa. Sí. En el moment en què penses que el que envieus el grau d'encert de, dels diagnòstics mèdics fets per, en diem, robots, per intel·ligències artificials, comences a amoïnar-te. I hi ha un altre factor important. La Unió Europea està estudiant imposar un impost als robots. Perquè, clar, en el moment en què desapareixen llocs de treball, es desapareixen les cotitzacions a la Seguretat Social. Llavors, les hisendes públiques no volen prescindir dels ingressos que els generaven els treballadors humans substituïts. I hi ha un projecte de llei al Parlament Europeu que vol imposar això. De fet, com es diu, el que ha guanyat les eleccions, les primàries dels socialistes a França, el Benoit
Hamon,
aquest és partidari d'imposar taxes als robots.
Bueno, també és partidari de reduir la jornada de treball, que segurament és una decisió bastant sensata en el món cap al qual anem. No?
Clar, és que va per aquí, i això té a veure amb la renda bàsica garantida, per exemple. Em sembla que és a Finlàndia que ja ho estan experimentant.
Sí, a Finlàndia ho estan experimentant, sí, sí. Una última pregunta, Albert, com a periodista. Què? Tu ets dels optimistes, dels pessimistes?
Jo, amb respecte al futur del periodisme, de la informació, jo sóc bastant pessimista.
Sí?
Sí. Jo crec que, a veure, podem dir, sempre hem dit que la possibilitat d'internet ens ofereix la possibilitat de crear mitjans, és que no et fa falta una impremta, una rotativa i tal, però la meva experiència em demostra que, o sigui, em fa dubtar que hi hagi prou lectors, prou usuaris, prou ciutadans interessats en la informació de qualitat com per sostenir la producció d'aquesta informació de qualitat. I això, els que viviu, els mitjans que viviu, sobretot dels
subscriptors,
crec que ho esteu patint, us està costant. Jo crec que això és conseqüència de que m'he acostumat malament. Probablement els mitjans ens han disparat un tret al peu, eh? També és cert. Vull dir, en un moment donat... En un moment donat
el 95 era molt difícil d'endevinar això.
Sí, sí, correcte. Sí. Mm. Però vull dir que, si, clar, dir les coses a posteriori és molt fàcil, però si penses que com esperes rendibilitzar el teu material si per una altra banda l'estàs regalant, no? Però, clar, no sabíem què fèiem el 95, és veritat. Però jo no sóc especialment optimista, però per aquest sentit, vull dir que la quantitat de gent que està realment que està disposada a pagar per la informació de qualitat d'alguna manera, no estic segur de que sigui suficient per sostenir aquesta producció. Espero equivocar-me, eh?
Bé, ho veurem. Com tantes coses ho veurem i tu ho seguiràs contant com fas des de fa ja més de 30 anys al peu del canó explicant-nos tots aquests canvis que estan passant.
Tant de bo.
Albert Cuesta, @AlbertCuesta, una de les adreces de Twitter que s'ha de seguir, albertcuesta.com, les seues col·laboracions en tota mena de mitjans. Gràcies per tota la feina que has fet, sobretot, i la que faràs, i també per haver volgut compartir aquesta estona a VilaWeb.
Encantat, gràcies per convidar-me.
L'Internauta, amb Vicent Partal. En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, preparat per seguir amb el correu.
L'altre dia vam fer el primer capítol de correus electrònics.
Bàsicament una mica d'història.
Vam fer una mica d'història, vam fer una mica d'introducció i avui donaràs consells bastant més útils, eh?
Sí, més útils, i em sembla que no ens donarà temps de parlar d'un tema que el deixarem per un monogràfic, que és com protegir el nostre correu, com signar-lo digitalment, com xifrar-lo...
Més orientat a la nostra seguretat.
Sí, és molt important el tema de seguretat.
Perfecte.
Així que anem per feina.
Anem per feina, perquè avui crec que comences per una cosa que tu en dius clients per llegir sí. el correu, que això en vocabulari, vocabulari de la gent corrent com vosaltres...
De la gent que no és informàtica vol dir quin programa faràs servir per llegir.
Exacte.
I a banda dels programes dels portàtils, o sigui, dels portàtils, dels dispositius sí. mòbils, que cadascú, cada dispositiu té el seu programa i normalment la gent s'adhereix en aquell programa,
sí.
en els ordinadors de sobretaula es fan servir déu-n'hi-do la quantitat de programes que hi ha.
Jo, per exemple, sempre em connecto al servidor. Vaig directament...
Tu vas directament al webmail. Mm-hmm. Amb la qual tu te n'oblides de tenir cap programa en el teu ordinador, de tenir cap programa i de tenir cap arxiu del mail en el teu ordinador. És a dir, tu si tens posant 20 gigas de mail,
sí.
el teu ordinador no ocupa en res. Va. Perquè estan sempre al servidor, no hi ha una còpia local.
És l'avantatge de connectar-se al webmail?
És un dels avantatges, sí.
Va.
I perquè sempre tens el programa actualitzat, i perquè vas més de pressa, normalment. Mm-hmm. És a dir, estàs depenent de la potència del servidor de l'altre costat. I normalment el senyor Google o el senyor Yahoo tenen un webmail potent.
D'acord.
O sigui, bastant més potent que qualsevol que puguem tenir nosaltres.
Però tu ens parlaràs dels programes que podem
Clar,
afegir al nostre dispositiu.
Nosaltres podem posar el nostre dispositiu de sobretaula o portàtil. Mm. Podem posar, per exemple, que s'ha posat molt a l'Outlook. L'Outlook s'ha conegut com el pitjor forat de seguretat que ha existit a la història. Mm. En el temps ha millorat, però en els seus orígens, dir Outlook volia dir ara t'entraran al teu ordinador i et quedaràs sense res. Era... una
però això ha millorat,
directa, això.
No espantem a la gent.
No, això ha millorat molt i ara l'Outlook és un bon programa. Pel meu gust, un programa massa pesat, perquè l'Outlook no és només un programa de gestió del mail, és un programa del calendari, és un programa de l'agenda, és a dir, pràcticament vol fer totes les feines de vida
tocar
digital.
Tot el...
Sí, vol tocar totes les tecles.
I no n'acaba tocant cap?
I no n'acaba... Sí, les acaba tocant totes, però...
De mala manera.
És un programa que necessita una quantitat de memòria monstruosa per funcionar. Mm. En canvi, hi ha programes que es dediquen a fer el que saben fer molt bé i depenen d'altres programes.
Com quins? A veure.
Mira, en el camp dels senyors d'Apple,
sí.
el programa de mail fa el mail.
I ja està.
Llavors, si tu vols tenir una agenda, tens un programa amb la teva agenda. Si tu vols tenir un calendari, tens un programa amb el teu calendari. Cadascú fa la seva feina.
Però el del mail és el mail.
Però el del mail és el mail.
I quina és la teva opinió sobre el programa de mail de Mac?
Que més val que en fem servir un altre.
Que bé, per què?
El programa de mail ha tingut, el del Mac ha tingut històricament també moltes errades. Ha funcionat. Han anat canviant-lo i cada vegada han millorat alguna cosa, però sempre s'han deixat alguna errada per allà.
Vale, hem començat, que m'has dit Outlook i programa mail. Tots dos malament. Què ens recomanen,
tots
llavors?
Tots dos no bé, per dir-ho exactament.
És a dir, aprovat just.
Compleixen la seva feina, però podem trobar altres coses. És a dir, en el món del Mac hi ha 25, el Postbox, per exemple.
Anem al gra, doncs, explica'ns quins.
O podem anar a codi lliure, com és el Thunderbird, que funciona
Thunderbird
per Mac i per PC i per Linux, evidentment. Mm. I és un gestor de mail que funciona molt bé.
Val.
I tots aquests programes, i és el punt que volia parlar a continuació, tots aquests programes tenen un gestor de correu grossa. Perquè el principal problema
del mail... És el gran problema del correu
grossa. És el correu grossa. El correu grossa és el que... moltes vegades, jo ho dèiem la setmana passada, han dit que el mail moriria per culpa del correu brossa. Mm. És a dir, perquè arribaria un moment que no el sabríem gestionar.
I que entre, ens n'afartaríem.
Sí, i entre el que gestiona el nostre proveïdor de mail i el que podem arribar a gestionar amb el nostre programa client, que dèiem abans, crec que ens en podem sortir una mica.
D'acord.
Això sí, hem de fer una mica de feina. És a dir, el nostre programa de mail o l'apartat del programa de mail que tracta el correu brossa...
Sí.
Hem d'entrenar-lo. És a dir, no es tracta de que anem veient què fa i què deixa de fer. Mira, aquest s'ha equivocat, aquest l'ha posat com a brossa i no ho era. O al revés, m'ha passat un de brossa com un correu normal. Sinó que l'hem d'anar educant i hem de dir-li. Diu, això que tu t'has equivocat, i li diem, i marquem aquell correu i li diem, aquest no és brossa, aquest si és brossa, si s'ha equivocat. Igual, no només amb el nostre programa, sinó si tu fas servir el Gmail...
Sí.
També. Tu amb el Gmail també s'equivoca.
També s'equivoca, moltes vegades.
I quan s'equivoca, tu li has de dir, diu, això no és correu brossa si te l'ha posat amb el correu brossa.
I com ho fem, això?
Cada programa té la seva instrucció per dir-li en un menú, diu, això no és correu brossa. Això el que fa el programa detector és que marca aquell i els que són com aquell pel futur no passar-los com a brossa.
I fer-te'ls passar entrada.
I fer-te'ls passar com a mail correcte.
Com un com correu correcte. Convencional.
És a dir, pensem que perquè vagi encertant i vagi sent més fiable cada vegada, el que hem de fer és entrenar-lo.
Se l'ha d'educar.
Se l'ha d'educar.
Com un nen. D'acord.
Sí, i amb el temps, és a dir, tots aquests clients o tots aquests programes que detecten l'spam sí. tenen una base de dades del que han anat fent amb el temps, que se la guarden ells i la van fent créixer.
D'acord.
En funció del que van trobant amb aquesta base de dades, al començament poden ser poc bons, però al cap de que tu portis un mes o dos treballant amb aquell programa, sí. ja va ser bastant bo.
Escolta, una pregunta. Què són els correus brossa i per què ens arriben? Com ens poden arribar? Per què a mi m'arriben correus brossa de Telefònica si potser sóc d'una altra companyia?
Bé, que t'arribin de Telefònica si ets d'una altra companyia ja estaria bé. El problema és quan t'arriben de Telefònica si ets de Telefònica.
Exacte, també.
Que també passa.
També passa, però per què ens arriben correus brosses de companyies que nosaltres no coneixem ni coneixerem mai, ni volem conèixer tampoc?
O l'Enlarge Your Penis.
Sí,
que li arriben a les dones també. Potser perquè li envien al marit, però no, però el problema és que el sistema d'enviament de correu brossa no es fixa mai a qui és el destinatari.
D'acord.
Sinó que tenen un correu que volen fer arribar a molts destinataris i diuen, quants en tenim aquí?
I com...
10 milions? Doncs m'és igual. És a dir, jo l'envio 10 milions. Si n'hi han 8 que no li interessa per res, me'n queden dos.
Ja ho borraran.
Sí.
Però escolta, però per què tenen les nostres dades?
Oh, les hem pogut treure de molts llocs, de quan tu et connectes amb una web i et registres,
sí.
i després la hackegen i s'emporten tots els correus. Bé, en els senyors de Yahoo no fa massa, que els hi van robar un grapat de dades.
Llavors aquestes dades es poden vendre, entenc.
I aquestes dades es venen, aquestes dades es venen. Hi ha llocs públics d'on poden treure correus.
Sí.
Tots els ordinadors que hackegen moltes vegades per enviar spam, que es fan servir per enviar spam, doncs tots aquests ordinadors tenen adreces de correu. És a dir, si tu t'ha arribat un correu no massa legal perquè et volen intentar enredar per alguna cosa, potser t'estan intentant enredar per una cosa i per darrere t'estan robant les adreces.
D'acord.
Tot això forma part d'una bossa. Hi ha recol·lectors, li diuen recol·lectors d'adreces de correu.
Són hackers, no?
Bueno, són gent que es dedica a fer el seu negoci venent aquestes adreces de correu. O sigui, tu les pots comprar per milions en el mercat negre.
Déu-n'hi-do.
I no són cares, no són gens cares.
Déu-n'hi-do.
I depèn de la qualitat de l'adreça, són més cares. O sigui,
ah, sí?
Si l'adreça és bona, hi ha moltes vegades que t'arriba un mail de correu brossa que no té cap contingut ni res. I allò no serveix per vendre't res perquè no té res a dins, sinó que serveix per comprovar si aquell mail és correcte o no.
Déu-n'hi-do.
Si aquell mail ve tornat...
Per verificar.
Clar, si aquell mail els hi ve tornat,
diran, els spammers ens han enganyat.
Diran, aquesta la poso en una llista de dubtosos. Si aquell mail no ve tornat, la posen a la llista de... Mira, a aquest poder li enviarem uns quants milers de correus, de propaganda.
Déu-n'hi-do, es fa negoci amb tot. Escolta, anem al pròxim punt que crec que volies comentar, com fer còpies del correu.
Com fer còpies del correu?
I ara molta gent es demanarà, per què he de fer còpies
perquè,
del correu?
A veure, si som un particular, sí. si som una persona normal, que tenim correus de poc importants, possiblement només per no perdre'ls si algun dia tenim algun problema.
Sí.
Tenir còpies sempre és bo. Vull dir, no està mai de més tenir còpies. Això ho hem dit aquí 50 vegades.
Ho has repetit.
50
ho has repetit moltes vegades.
No hi ha problema. Però si tu ets una empresa, pots estar obligada legalment a tenir còpies. El que sí que estàs obligat segur a guardar-lo durant un temps. I segons quin sigui el volum de la teva empresa, si tu ets una empresa que cotitza a la SEC, per exemple,
sí.
o que estàs passat pel filtre de la SEC als Estats Units, doncs tu estàs obligat no només al correu, estàs obligat a tenir còpies del correu, del missatgeria instantània, de les converses telefòniques... És a dir, està molt regulat què has de tenir i què no has de tenir. I tu has de ser capaç, en 24 hores, de contestar un requeriment per donar, per exemple, tots els correus que vas enviar a aquella persona o va rebre aquella persona entre tal dia i tal altre. I això necessites no només tenir còpies, sinó tenir un sistema d'arxiu eficient del mail que no sigui només el sistema del teu ordinador.
Però si som un particular i no som una empresa...
Si som un particular, ens interessa guardar... Imagina't que en el mail tenim coses importants de que hem fet un contracte de lloguer del nostre pis...
Sí, per exemple.
De que ens han fet un crèdit i ens han donat les dades per mail...
Molta gent conec casos que també ho utilitzen per en els acomiadaments, per demostrar doncs, que aquell dia a tal hora estaven treballant.
Per exemple,
ells estaven exercint aquella feina.
I això era el punt que volia parlar a continuació, que és la validesa jurídica d'un correu electrònic. I un correu electrònic en aquests moments, si podem aportar la informació que ens demanen i no és molta, un correu electrònic té validesa jurídica.
Què vols dir, la informació que ens demanen i no és molta?
Sí, ens demanen, per exemple, que podem dir quin és el servidor que l'ha rebut, a quina hora l'ha rebut, i això en el correu, no quan el veiem per pantalla, però si a vegades li diem, ensenya'ns, destripa aquell correu, ensenya'ns les capçaleres de les capçaleres d'un correu i a tota aquesta informació.
D'acord, això sempre ho podem demanar a algun tècnic, un informàtic, ens
ajudi. Això ho podem demanar a un tècnic, o podem anar a empreses certificadores de la validesa d'un correu. Saps que hi ha empreses que envien... Bueno, empreses, correus en pot enviar un burofax. Doncs hi ha certificadores de correu, els de Lleidanet, els nostres amics de Lleidanet,
sí,
són uns dels primers que ells certifiquen, us deixo un link perquè després veieu,
sí,
quina pàgina o quina informació donen per certificar aquell correu i certifiquen qui l'ha enviat, quan l'ha enviat, a qui li ha enviat i el contingut d'aquell correu.
Tot.
I això... portat davant d'un jutge o davant d'un àrbitre o davant d'una persona que hagi de prendre una decisió, allò té validesa jurídica 100%.
Bueno, doncs és important, guardar els correus. Però com fem
aquestes
còpies? Llavors,
com fem les còpies? Hi ha dos tipus de programes per fer còpies. Hi ha un...
Programes, eh?
Els més senzills, sí, són programes, aquí us en poso uns quants, i pràcticament tots tenen versions gratuïtes, que són més senzilles, que només fan un còpia d'un compte o això. Però el primer sistema és, se'n van en el teu programa de correu, aquell programa client que dèiem abans, agafen les dades i les guarden en un altre lloc.
D'acord. I a quin lloc és això?
Bé, hi ha programes que les poden guardar en un disc extern, o les poden guardar a Amazon, o les poden guardar en un servidor de FTP.
Val.
És a dir, hi ha moltes varietats de... o Dropbox, per exemple.
D'acord.
I guarden una còpia de la nostra informació del correu. Això vol dir que si tu estàs fent servir el webmail, com abans m'has dit que t'ho feia servir, això no et serveix.
D'acord.
Perquè tu no tens res en el teu ordinador de correu. Llavors hi ha els altres que el que fan... és, simulen que són un client de correu, es connecten en el teu servidor, Gmail, per exemple, o Yahoo, i s'emporten tot el mail, com si tu t'anessis a emportar tot el mail, tu l'has de donar totes les credencials, evidentment, s'emporten tot el teu mail, i una vegada que tenen el mail en local, l'organitzen, l'indexen, i et deixen ben classificadet tot el teu mail. Jo us en deixo un parell, que són boníssims, perquè, a més, serveixen com a eina d'arxiu, perquè el mail te'l deixa, cada mail que tu has enviat o rebut, te'l deixa com un PDF.
Però escolta...
Perquè tu el puguis consultar amb facilitat.
Una pregunta, però ens podem guardar tots aquests correus en el nostre ordinador? O en un disc dur extern, per exemple?
Sí, sense necessitat. Bé, a veure, no sé quin volum de mail tu tens,
però
normalment la gent no té gigabytes i gigabytes amb un disc dur extern, o amb un USB.
Amb un USB, per exemple.
El guardes perfectament.
Perfecte.
Bueno. Sí, home, jo he vist comptes de correus amb 60 i 70 gigabytes, però això són...
Empreses,
comptes
no?
importants d'una empresa.
No és el nostre
cas. D'un sol usuari.
D'un sol usuari.
Sí, perquè hi ha molta gent que es guarda el correu històric dels últims 10 anys.
Clar. Clar, és que ja portem anys, utilitzant el correu electrònic.
Clar, i clar, tu vas sumant... El problema no és, o el que fa bulto, no és el PDF que s'ha convertit al teu correu. El que fa bulto són tots els adjunts que venen amb un correu. Que potser t'envien un Excel enorme, o t'envien una música o una cançó...
O un àlbum de fotos...
O un àlbum de fotos, o el que sigui, i això en seguida puja molt.
Clar. Escolta... crec que ara volies acabar amb...
Com fer una firma.
Com fer una firma.
Com fer la firma aquella que surt al darrere, perquè cada vegada té més mèrit al fer una firma ben feta, abans posaves el teu nom al final.
Telèfon.
Alguns ja posaven el telèfon i s'ha acabat.
Jo he vist correus que posen el correu electrònic, però que no té gaire sentit perquè t'estan enviant.
Sí, però pot ser que el vegi un altre. Pot ser que l'estiguis veient, que estigui imprès. O sigui, és important redundar la informació perquè no saps mai on acabarà un correu electrònic.
D'acord, jo me n'enreia.
Hem de suposar que estarà en un ordinador que l'ha rebut, però i si el tens a sobre una taula, estem parlant, i sempre és bo tenir aquell correu electrònic redundant. I hi ha programes, us en deixo tres o quatre,
sí,
que el que fan és tu et connectes a la web i de forma gratuïta tu pots fer, pots dibuixar la teva firma electrònica. Llavors poses la teva adreça de Twitter, la teva adreça de Facebook, la teva adreça, el teu correu electrònic, el telèfon.
El compte d'Instagram, el que vulguis.
Tot el que vulguis allà, i al final et deixen un codi,
sí,
que tu l'has de posar, i allà et donen les instruccions segons el teu client de mail.
És a dir, si ets Gmail, si ets Hotmail...
Et diuen com has de fer-lo servir per posar-lo en el teu client. Hi ha fins i tot que t'expliquen com fer-lo animat, perquè tu pots posar una foto teva o pots posar un GIF animat.
Ah, sí?
Sí, us deixo un parell de webs de GIFs animats, que en trobareu milers i milers i milers, per posar una papallona, per exemple.
Són programes divertits, eh?
Són programes molt divertits i que us ho podeu posar molta estona i llavors anar refinant la vostra firma. Això d'aquest color, això d'aquest altre color, aquí una ratlleta, aquí la meva foto...
Es pot farcir, eh?
Però teniu...
que tampoc quedi molt carregat, però bueno, contra gustos no hi ha res escrit.
Cadascú farà el seu gust.
Perfecte. Doncs la setmana que ve continuarem amb més correu?
Continuarem sobretot amb la protecció i seguretat del nostre correu.
Més protecció i més seguretat. T'agrada sempre...
A mi m'agrada que el qui rebi un correu meu sàpiga que l'he enviat jo, i no que... tu.
Correcte.
I explicarem que és molt fàcil fer veure que tu envies un correu en nom meu.
Perfecte, perquè a vegades la gent es perd amb aquestes coses. Doncs la setmana que ve més.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Adéu.
Vas tot sol, ja t'hi vas trobant. El teu cor ja manca d'esperança, atrapat en la ignorància i sol. Ja comences a no creure en res, millor empassar-s'ho amb elegància i fer el cor fort sempre a distància, i veus que el temps tot ho va canviant. No hi ha un sol estat on poder restar. Ets tan petit allà al mig de l'infinit, que per molt que faci l'home, per molt que s'avanci l'obra, creus que tu ja no ho veuràs. Per sobre del vent, sobre del mar, sobre del foc de tot, per sobre d'aquest món. Per sobre del vent, sobre del mar, sobre del foc de tot, tu saps que estàs per sobre d'aquest món. Pots estar un moment content d'haver nascut, com el sol ponent obeeix la lluna, però s'inverteix tot d'una i de nou. Ara es repeteix, sembla un mirall davant d'un altre, repetint 10.000 imatges. Ets a Orient, tornaràs a Occident, i el camí al revés tornaràs a fer. Igual que el vent, aniràs fent i desfent, i per molt que faci l'home, per molt que s'avanci l'obra, creus que tu ja no ho veuràs. Per sobre del vent, sobre del mar, sobre del foc de tot, per sobre d'aquest món. Per sobre del vent, sobre del mar, sobre del foc de tot, tu tu saps que estàs per sobre d'aquest món.